Ope Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca, a les 12 i 20. Benvinguts en Es Matí de Menorca. Avui, d'aquí uns 20 minutets, com cada dimecres, en Toni Pons Fuixà des de Mercadal mos xerrarà de les coses del camp, coses de temps antic. I a la 1 i 20 serà el temps de la Fundació Rubió Tudurí, del 30 aniversari, i de les activitats que preparen, activitats ben interessants, que vos comentaran ja a la 1 i 20. Fem una petita pausa i mos interessant per la previsió meteorològica.
Después de tu mujer y tu suegra, ¿qué es lo que más te gusta de tu casa? ¡Tu sofá! ¡Mua! Por eso queremos que lo elijas en Descansarte Sofás. Disfruta su confort, su diseño, disfruta del mejor precio. Descansarte Sofás te ofrece sofás de 3 plazas desde 499 euros o cheslong de 3 metros desde 999 euros. Descansarte Sofás, en Ciutadella, Avenida Palma de Mallorca 11 y en Mahón, calle Capifort 12, rotonda entrada Polígono Poima.
Molt interessant per la previsió meteorològica per avui dimecres, dia 15.
Dimecres 15 de febrer. Sant Cretó, Sant Pomponi i Sant Saturní. Si el bou vols engreixar, del mig febrer a març l'has de pasturar.
Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui tindrem intervals nuvolosos amb una baixa probabilitat de qualque precipitació dèbil i ocasional avui cada vespre, amb boires matinals que ja han escampat, lògicament, i temperatures amb pocs canvis, amb vents fluixats, per tant, un bon dia. 16 graus de temperatura màxima i 10 de mínima és la previsió que tenim per el dia d'avui.
¿Coche nuevo al instante? Muy fácil. OK Renting Flex. Desde solo 290 euros al mes, disfruta de coche nuevo y olvídate del mantenimiento, seguros y reparaciones. Si eres particular o necesitas vehículo de empresa, encontrarás el coche que necesitas. Entra en okrentingflex.com y disfruta de coche nuevo hoy mismo. OK Renting Flex.
Se traca ja s'ha vingut a Menorca d'en Pancho Barona, es Mercadal. Anem a recordar-lo com us deia fa uns dies aquí a es Matí de Menorca. Resulta que el dia 17 de febrer actuarà a Menorca en Pancho Barona, es Mercadal. Ja el coneixem, ja ha actuat a Ciutadella una altra vegada. Però sempre és interessant escoltar una de compositors autors de músiques més prolífic del nostre país. En Ben Marques, me sembla que té qualque idea, qualque cosa que veure amb aquesta vinguda. Ben, molt bon dia.
Molt bon dia, bueno...
buenos días, para que Pancho nos entienda.
Buenos días, mira, el 17 de febrero llevamos a Pancho de Menorca, la tercera vez en la isla, esta vez en Es Mercadal, y bueno, emocionados de ser uno de los máximos exponentes del pop español, ¿no? Y ganas de tenerlos por aquí a él, a Rubén y a Larguerra, tú.
Pancho Barona, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Nosotros aquí encantados de escucharte y de volver a verte otra vez a una de las, yo creo que leyendas de la música de España, porque, bueno, muchas canciones famosas de cantantes y artistas famosísimos son tuyas.
Bueno,
Sabina, Ana Belén...
Y
también tienes que ver algo con Estopa, creo, con Luz Casal,
sí,
no
ver,
sé.
Sí, ¿eh? Con mucha gente a lo largo de una carrera, pero yo no soy una leyenda. Yo creo que leyendas hay 4 o 5 y los demás somos músicos o trabajadores o yo qué sé, ¿no? Pero realmente leyendas o maestros, a mí cuando me llaman maestro digo, no, por favor, yo sigo siendo alumno, por suerte, ¿sabes? O sea, que leyendas creo que hay unas poquitas, pero muchas gracias de todas.
Bueno,
la verdad es que tengo una carrera ancha a mis espaldas. Eso lo veo,
¿sí? Ancha, amplia y fructífera. Oye, ¿qué siente un músico cuando una de sus canciones, letras y músicas son famosas y escuchadas en todo el mundo?
Hombre, es una sensación muy bonita. Yo siempre digo, también lo dice Joaquín Sabina, ¿no? Que lo más bonito es escucharte en un taxi de repente, ¿no? Cuando vas en un taxi y el taxista tiene puesta la radio y de repente pues suena una canción tuya. Eso es una sensación maravillosa, ¿no? ¿Qué se siente? Pues yo creo que es la plenitud del músico, ¿no? De hacer algo en su casa y que luego de repente pues sea escuchado por mucha gente, cuanta más gente mejor. Es el momento más emocionante de una carrera, seguramente, ¿no?
En cambio, tú has hecho muchas más canciones para los otros, en cambio, tú no tienes una discografía muy amplia.
No, la tengo bastante estrecha.
alguna cosa tienes, no mucha, pero tienes alguna cosa.
Sí, es que yo no tengo vocación ni de solista ni de artista, ¿sabes? Entonces, la única vez que hice un disco fue casi porque me convencieron, casi porque me amenazaron, ¿no? Entonces hice un disco un poco a la fuerza, no a la fuerza, quiero decir, lo hice contento, pero acojonado, muerto de miedo, ¿no? Entonces, realmente, a mí no me gusta ese mundo del estudio, de hacer discos, de ser solista. A mí me gusta lo que hago, ¿no? Trabajar para Joaquín, trabajar para otros, hacer canciones para otros. Ese es mi mundo realmente, ¿no? Mi carrera como solista es bastante estrecha. Pero ahora llega un momento en el que me apetece contar cosas que me han pasado, que he vivido, y entonces me apetece contárselas a la gente al oído con una guitarra, ¿sabes?
¿Y cuando escribes una canción, ya la escribes pensando en quién va a cantarla o eso depende? Tú haces la canción y luego ya la canta quien sea.
Hay veces que sí, hay veces que hemos dirigido una canción directamente, sabiendo que Ana Belén, por ejemplo, necesitaba canciones, hemos disparado directamente para intentar conquistarle el corazón a Ana y que le gustara esa canción y que se la quedara, ¿no? Y hay otras veces, por ejemplo, que escribes para Ana Belén y se la queda Luz Casal, como en el caso de No Me Importa Nada, ¿no? Que como Ana Belén no estaba grabando disco en ese momento, pues yo se la di a Luz Casal y Luz Casal grabó No Me Importa Nada. Son casualidades, cosas que te pasan así sin pensar, ¿no? Entonces, a veces las diriges para alguien y a veces las haces por el placer de hacerlas.
Y cuando escribes una canción, ¿tú ya intuyes si puede ser un éxito, un bombazo o si será una canción de aquellas que, bueno, se escuchan un par de veces y luego se olvidan? Ya. ¿Eso se nota cuando acabas una canción?
No, porque nosotros, por ejemplo, cuando hicimos Y Sin Embargo, pensábamos que era una buena canción simplemente, no pensábamos que era una canción que iba a ser un himno o una canción tan importante. No, ni mucho menos. Hay veces que las canciones... No, yo siempre digo que las canciones tú las haces y luego ellas vuelan libres. ¿Sabes qué te digo? Entonces, cuando vuela libre la canción, ella puede tomar el rumbo que ella quiera, ¿no? La gente es la que hace una canción grande más que la canción en sí. Entonces, es una aventura maravillosa. Tú sueltas la canción y luego... pasa lo que pasa, ¿sabes qué te digo? Eso es lo bonito, ¿no? Que nunca sabes dónde va a terminar, ¿no?
Ya. Pancho, y cuando tú vas en solitario, ¿puedes expresarte más como eres tú? ¿O siempre crees que la gente espera escuchar aquella canción que ha cantado tal o cual artista?
Hombre, yo quiero que la gente espere eso, porque a mí realmente lo que distingue en mi carrera es que he trabajado para mucha gente. Entonces, yo quiero que la gente espere que yo les cuente cosas que ellos no conocen, ¿no? A mí me encanta esa faceta del espectáculo que hago, ¿no? En el que cuento cosas que nadie sabe, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que la gente no sepa qué canción voy a cantar, porque yo empiezo contando una historia y esa historia desemboca en una canción. Eso es lo que me gusta, ¿no? Esa intriga de ahora qué me va a contar este y ahora qué me va a cantar este, ¿no? Eso me encanta, ¿no?
Y ahora, Pancho, en estos momentos, ¿para quién estás componiendo?
Mira, ahora mismo, fíjate, qué casualidad. Ahora mismo estoy en un local de ensayo, rodeado de unos hombres G por un lado, de unos Vetusta Morla por otros, y yo estoy en el local de ensayo de Joaquín Sabina, donde estamos empezando a preparar lo que va a ser la gira de este año. O sea, hoy es el primer día de ensayo y justamente me pillas en el local de ensayo empezando, ¿no? Ahora no estoy trabajando para nadie, componiendo para nadie, pero estoy trabajando para Joaquín.
En Pancho Barona, que el teníem en altres fa uns dies i que avui l'han recordat perquè aquesta setmana es trobarà aquí nosaltres a Mercadal, a la sala multifuncional. L'han volgut recordar perquè, bueno, segur que molta gent li agradarà escoltar-lo en directe.
Yo soy Pancho Barona y voy a estar el 17 de febrero en la sala multifuncional de Mercadal.
Pancho Barona en concert, una altra vegada a Menorca, amb una història de grans cançons. Divendres dia 17 de febrer, a les 21:30 hores, a la multifuncional d'Es Mercadal. Entrada ja a la venda a la Llor Ecoló, a Ciutadella Foto Hernando, Es Mercadal Hostal Geni, Amó Bar La Morada i Cine Musicassa. Preu anticipades 15 euros i a taquilla una hora abans del concert de 8 euros. Artista convidat Àngel Gómez. Pancho Barona, de nou a Menorca. Recomana COPE Menorca.
Ven a OK Cars en San Valentín y enamórate de nuestros precios. Tenemos cientos de coches en stock y con muy pocos kilómetros. Visita nuestros centros OK Cars y elige al amor de tu vida. Digo, el coche de tu vida y al mejor precio. Entra en okcars.es y enamórate. OK Cars, tu concesionario multimarca.
¿Quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Porque tu descanso también se merece una segunda oportunidad. Aprovecha las segundas rebajas de Tiendas Beds. Hasta el 50% de descuento en colchones, bases, almohadas de las mejores marcas del descanso. En Tiendas Beds, más descuentos, más ahorro, mejor descanso. Ya sabes, si además de dormir quieres descansar, ven a las segundas rebajas de Tiendas Beds.
En Ciutadella, Camí de Mahón 190. Y en Mahón, Capifort 12. En el polígono de Mahón.
inconfundible aquesta música de Joana Pons, sense les guitarres, aquesta cançó dedicada a Menorca, una cançó que sempre mos dona pas en Antoni Pons, Fuixà, des del Mercadal. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel. Seguim tenint bon dia, perquè
és que sol. Sí, bueno. I si qualsevol dia mos fa mal temps, mira, és el que toca aquest temps. Sí, bueno.
Conformar, perquè jo que fes molt bon temps.
Ah, exactament, sí. Això seria molt dolent. Escolta, aquestes setmanes darreres havien xerrat de Sanauada, d'Esfred, d'Espicón, la setmana passada, i van quedar que xerraríem aquest dimecres de com escaufaven el llit a la gent del camp o la gent en general aquell temps, quan no hi havia ni mantes elèctriques, ni calefacció, ni estufes, ni res. Empraven un sistema bastant curiós, i tu m'ho deies que tu ho havies emprat en aquest sistema, fins i tot, el coneixies.
Sí, exactament. Mira, un tema barato, gest perillós, que era un mat de l'home.
Sí?
Possiblement, sembla que ser que es cuien un mat de l'home, i millor que fos d'un macà. Ja sabem que a Menorca hi ha cales que són de macs, que són macàs.
Sí.
Per cert, n'hi ha una al nord, aquí, a la família de cavalls, a Vidinolaia, que diuen, que és un macà estupendo, que n'hi ha de tot colors.
Sí. Jo t'he vist tots.
El que fem era anar a tenir a cap mac, que a cap mac n'hi havia precedida.
No estava mai.
I el posaven dins el forn de la cuina de ferro, que ben escalfàs, i llavors l'embolicaven amb una manta.
Mm-hmm. Sí.
Allò no tenia ni un perill ni un. Perquè i el curiós també és que és mac, sembla ser, que per la seva manera de ser, mac, que sempre a vegades deien, aquest és un mac, no, jo, seria un mac que aguantava fent el sudor.
Sí.
Aguantava molt el sudor. Ah. Embolicant amb una manta, jo dic que d'això en sé per experiència, perquè ho he fet, perquè sembla que ho vaig comentar, jo des del lot, que vaig anar a escola fins que 14 anys, i que estava que sàvia, la meva feina era, en trobem, sàvia me deia, dues
es mac.
Escolava el llit. Publicava només es mac en sa manta, i jo li posava dins el llit.
Ja. Toni, veus, tu sempre me vas endavant, perquè del tema del mac i de sa manta, dissabte, mo mare me'n va xerrar i m'ho va contar. I dic, mira, dimecres li diré a en Toni, mira, tu te m'has avançat i m'ho has contat tu, lo del mac i sa manta. Jo sabia un sistema que era un recipient de ferro amb un mànec, que de dins hi posaven brases de carabó o de picón, i ho fregaven pel llençol una estona i allò escaufava. Això jo ho he vist a pel·lícules a vegades, que ho empraven. Però en prou dels mac no ho sabia. I dissabte, precisament, em van xerrar i em va cridar l'atenció. Dic, mira, quina cosa més ben aprofitada. Posar el mac dins un forn... No?
Ta mare em va ser els altres macs,
sí.
Si no recordava. O...
Sí, no, ella ho havia vist. Em va xerrar des mac i des maridet, que tu també saps què és, no?
Mira, que la veritat és que del maridet, que m'ho recordo molt bé, però bueno, que aquest dia no havia pensat.
Sí.
Però bueno, el que és cert és que el mac, el que tenia també això, que escalfava el llit, i pràcticament, mira, jo això ho feia en sàvia meva, em sembla que era molt gran, i estava encantada de la vida. I de sortir, quan s'aixecava, el mac encara està tet.
Sí. Això avui en dia... Avui en dia...
El primer que hi havia és que se podia caure damunt d'un peu, perquè el mag no era petit. Un poquet.
Sí, un poc gros. Sí. Curiosa.
I després del mag, tu ja saps que llavors van començar a venir aquestes coses més modernes.
Les bosses d'aigua calenta.
De goma, les bosses d'aigua, no?
Sí.
Encara,
me sembla que... Encara n'hi ha,
anem per avui, no?
Exactament, encara n'hi ha. Són maneres de això, abans de que vinguessin les mantes elèctriques i totes aquestes coses que hi ha avui en dia, no?
Sí, i llavors també hi havia, i posaven també un vatios.
Sí.
Un vatios també amb una roca, bastant. I aquest vatios, record que era un vatios de color protejat un poc, saps?
Ahà.
sí.
Sí, sí, sí. Sí. Però aquestes dues coses me va contar, jo em diu una persona que sa mare havia succeït un dia que amb el cas de sa bossa, el veu que com que jo anava en rosques, que la rosca no havia quedat ben enroscada, i com s'ha dit el llit, hi va haver aigua.
Aigua per tot, ai, quin desastre.
Oh, bueno. I això, a mi, des que ho fa,
sí.
Devia refrescar.
Te devia refredar. Escolta, i el mac, quan te'l posaves dins el forn l'encenies a posta per escalfar el mac, o aprofitaves que la cuina de ferro estava sempre a marxa?
Hem de tenir en compte que en aquest temps el forn, la cuina de ferro, estava encesa pràcticament tot el dia. En el lloc s'estava encesa tot el dia.
Sí.
El matí l'encenien per escalfar el cafè en els missatges, i a més l'encenien ja perquè a lo millor ja es caliu des de antes encara hi era. Però també hi havia un altre sistema que era molt segur, vulguem o no vulguem, i és que al vespre te passin el caliu a encendre. Tapaven 20 de encendre i la veritat és que allò li feia cap espiro, ni feia res. Al matí llevava les encendres de damunt i ja sortia el caliu.
Sí, si el fas reviscolava.
Amb un lloquet que me sembla que de cara d'en Paulat.
Mira, ja, també ho tenc apuntat aquí també. Mira, avui tenia moltes coses apuntades i una d'elles era el lloquet. Dic, em per dir... Dic, no sé. Sí.
No havien només que fer res més.
Ja.
El lloquet, en el poquet de caliu que encara hi havia, i ja la cosa funcionava.
Allò, funcionava. Mira, no sabia, dic que l'ut del lloquet, dic, no sé si ho tenc que comentar en Antoni o en Joan López, perquè, clar, moltes vegades vos feix la competència, tu i en Joan, no? Perquè això eren de paraules
no,
molt...
No, però, Miquel, jo, el que jo comento la meva història, perquè jo ho he viscut.
Sí.
Però en Joan em dona 50 mil voltes, ja, perquè l'altra història, jo...
Sí. Escolta,
tota vegada m'hi ve, Miquel,
sí?
Que em ve aquesta cosa, perquè jo, perquè si se m'ha vist deixar reixada,
sí?
Ara s'explica que vull fer, avui fer un poc dedicat a això.
Ah, bé, que jo.
Aquestes que ho saben, i els picons, i totes aquestes coses, perquè la gent jove no en sap res, això.
No en sap res. Mira, i lo d'espicón, que la setmana passada no sabien d'on venia, jo m'ho he mirat per internet, i m'assembla que pres tu també t'ho podràs mirar, perquè també estàs connectat, ja m'han dit. Espicón, Andalusia també l'empraven, i en castellà és el que deien cisco o picón, que és una paraula que mos ve de la península, suposo. Jo no sé si també l'empraven, però ve d'allà. I després hi havia una altra cosa també petitona que empraven per escalfar-se, que era la molinada, que era els trossos de carabó petitíssims que quedaven quan un havia fet la sitja, trossos que no es podien vendre. Molta gent anava a recuir la molinada i amb allò també ho cremaven i s'escofaven.
Tot això, i que segons jo m'he explicat, família de Cremoner molt antic, que tot això era, encara sembla que no havia aparegut
espicón. Ja.
Encara no havien après o no havien afinat de cremar el rama,
sí.
Que fer espicón.
Molt bé. Toni, vinga, ben calentats, amb els peus calentats, m'ho anam, perquè ja el temps passa que vola. Toni, com sempre, moltes gràcies, bon dia i fins una altra. Adéu.
Adéu, que vagi bé. Ses cares són tan hermoses com ses flors de rum.
Continua la Copa es matí de Menorca. Ja sabeu que tenim cada setmana un espai que mos arriba des de la Fundació Rubió Tudurí amb motiu del seu 30 anys de la Fundació. I hi ha una sèrie d'activitats en marxa. Podeu veure, per exemple, fins dia 5 de març en el Museu de Menorca l'exposició Fernando Rubió, la persona i el personatge. És una exposició itinerant. De moment ha començat a Món, el Museu de Menorca. I aquest dimecres, fa poca estona, s'han presentat una sèrie de xerrades, de conferències que tindran lloc des de dia 17 de cap mes de febrer fins dia 7 de juliol amb motiu dels 500 anys de la reforma luterana, amb una sèrie de conferències ben interessants. El coordinador d'aquestes conferències és en Josep Lluís Carot Rovira, que és el director de la cata de la Universitat Pompeu Fabra sobre diversitat social, en la col·laboració de l'Església Evangèlica de Menorca i de l'Ateneu de Mó. I avui mateix saludam en Josep Emborràs, que ell és el coordinador d'aquestes xerrades, feina que encara que ha rebut de l'Església Evangèlica de Menorca. Josep Borràs, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
500 anys de la reforma luterana, que Menorca serà protagonista amb una sèrie de xerrades i conferències, totes elles ben interessants, no?
Efectivament, volem agrair molt especialment a la Fundació Rubió Tudurí l'interès que ha demostrat per aquest 500 aniversari, pensant que és un aniversari prou important. 500 anys, no hi ha gaires fets històrics que resaltin 500 anys després. I, bueno, s'han organitzat una sèrie de xerrades, com estaves comentant, per recordar què va representar la reforma luterana a Europa, que ha representat a Espanya i que ha representat a Menorca concretament aquest fet històric i les conseqüències que ha dut durant aquests segles.
Aquestes xerrades vos ajudaran a conèixer quin era el context històric d'aquell moment i quina ha estat l'evolució, no? L'evolució i les conseqüències que va tenir aquesta reforma luterana.
Efectivament. Aquest divendres, demà passat, a les 8 del vespre, té lloc la primera de les conferències d'aquest cicle, que la durà la historiadora Mireia Vidal, professora del Seminari Evangèlic Unit de Teologia a Madrid. Ella és barcelonesa i ens parlarà en aquesta primera xerrada precisament del context històric d'en Luther, de què el va dur a la reforma i quines conseqüències va tenir des dels àmbits tant religiosos com de tipus social, com de tipus cultural, etc. etc. Llavors, creiem que és una bona manera d'encetar aquest cicle.
Menorca es va incorporar molt prest en aquesta reforma. Tinc entès que van ser els primers llocs on hi va una església evangèlica.
Sí, bé, nosaltres hauríem de distingir entre el que va ser la reforma directament duita des del nord d'Europa, que va arribar a les Balears cap a l'any 1509, dos anys després de l'inici de la reforma per part del Luter, ja hi ha escrits que circulen entre ciutadans de les Illes Balears, a Mallorca, etc. I el que aquesta primera reforma va tenir poc recorregut en general a Espanya, perquè va ser ràpidament ofegada per la institució que en aquells moments era més poderosa de l'estat espanyol, que era la Inquisició. Això és un fet històric. I després, l'any 1868, amb l'abdicació de la reina Isabel II i la introducció de la Primera República, hi ha un període de llibertat religiosa que suposa la introducció a Espanya novament de les idees reformades. I concretament Menorca, a principis de novembre de l'any 1868, s'obre per part d'un maonès anomenat Francesc Tudurí de la Torre, s'obre el primer temple protestant o evangèlic de tot l'estat espanyol.
Tindrem ocasió d'anar xerrant d'aquestes conferències, però jo així ràpidament repassaré el títol de les que hi ha previstes aquesta d'aquest divendres: Luter, el context històric i teològic de la reforma. La segona conferència o xerrada serà el context històric a l'inici de la reforma, aportació protestant a la traducció i literatura bíblica, Trento, la reacció catòlica a la reforma i altres, com per exemple les dificultats d'arrelament del protestantisme en els països catalans, valoració actual de la reforma i diàleg intercristià de Menorca entorn a la figura de Luter i la reforma protestant, i la música i la litúrgia protestant, que serà la que posarà punt i final en aquesta tanda de conferències. Josep, està complicat cercar a totes aquestes persones i experts que puguin donar llum i informació sobre aquest fet històric?
Evidentment, això és una tasca que tenim que agrair profundament a la Fundació Rubió i Tudurí, que se n'ha encarregat. Nosaltres hem col·laborat amb ells amb algunes sugerències i amb la localització d'alguns d'aquests experts, però essencialment la tasca està correspon, i per això l'hem de felicitar i agrair profundament que hagin organitzat un programa, crec que tan complet, per una efemèride que, clar, jo crec que aquí a Espanya potser no tindrà ressò, que tindrà en la resta d'Europa, però hem de pensar que tot el que representa la reforma luterana, amb el seu èmfasi en la lectura i l'accés directe de qualsevol creient a les Sagrades Escriptures, amb el que això representa culturalment, perquè llavors tothom vol aprendre a llegir i escriure. Això desenvolupa els països. La lectura de les escritures i una normativa ètica molt rigorosa crea països molt estrictes socialment, èticament, països on la picaresca està mal vista, països on hi ha un important desenvolupament de la democràcia. De fet, les idees luteranes i la desconfiança de Luter respecte de la naturalesa de la persona humana fan que posteriorment, alguns dos segles després, dos segles i mig després, per exemple, la gran revolució nord-americana, es creï algo així com una democràcia que implica una separació de poders, perquè no és bo que es poders concentri en una persona o en un grup de persones, sinó que té que estar contrapesada, contrarrestada per altres poders, i així arribam a una situació com és la democràcia nord-americana amb un equilibri de poders, etcètera. Vull dir, hi ha tants aspectes, no solament religiosos, sinó polítics, socials i culturals, que bueno, crec que aquest programa hi ha que felicitar Fundació Rubió, perquè crec que és realment complet i mos pot obrir els ulls sobre molts aspectes derivats d'aquest fet històric.
Coneixes història per entendre el moment en què vivim actualment. Una sèrie de conferències, diàlegs interreligiosos, 500 anys de la reforma luterana s'ha presentat fa unes hores i la primera conferència aquest divendres a partir de les 8 a la Biblioteca Rubió amb en Mireia Vidal, professora d'Història i Teologia. Presentarà aquesta conferència en Josep Borràs, que ets persona que des de Sigles Evangèlica coordina aquestes xerrades. Josep Borràs, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a COPE Menorca i èxit amb aquestes xerrades, totes elles ben interessants.
Moltes gràcies per aquesta entrevista, moltes gràcies per la divulgació que en feu d'aquests fets i esperem que siguin interessants intel·lectual i espiritualment per tots.
Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.